Set. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 17 d'agost i avui, com feim tots els dilluns durant aquest mes, comentarem alguns dels assumptes més destacats del que ha donat de si l'actualitat de les Pitiüses. Aquests últims dies ho farem des del quiosquet de platja que hem improvisat aquí als estudis d'IB3 Ràdio i des del qual parlarem amb un trident d'analistes que venen molt estiuencs avui, pel que estic veient. Ara mateix els saludarem i, com sempre, deixarem un espai per repassar els principals titulars del dia i també el més destacat de l'agenda cultural d'avui dilluns amb la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I recordeu, com sempre, que si necessiteu posar-vos en contacte amb el programa, ens podeu enviar un WhatsApp al 619 11 96 97, 619 11 96 97, i que ens podeu seguir a Instagram, on cada tarda-nit, a la nit, potser, depèn del dia, us avançam els continguts del programa del dia següent. Ara són les 12 i gairebé 6 minuts i és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de migració per l'arribada d'una nova embarcació irregular a Formentera.
Sí, un total de 27 persones d'origen subsaharià han estat rescatades minuts abans de la una de la matinada d'avui, quan es trobaven en la línia de costa a la zona d'escaló de Formentera, segons ha informat la delegació del govern. Han intervingut agents de la Guàrdia Civil de Formentera i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància.
I continuem ara parlant d'aigua perquè les reserves hídriques d'Eivissa s'han situat en el 42% en el mes de juliol. En el conjunt de les Balears es troben al 39%, 6 punts per davall del nivell registrat al juny.
Sí, a Eivissa les reserves hídriques han baixat 5 punts entre juny i juliol, hem passat del 47% al 42%. En conjunt, el 31,6% del territori de les Balears es troba en alerta per sequera. Aquesta situació afecta les unitats de demanda del Pla Manacor Felanitx i Mitjà. Un altre 58,9% del territori està en prealerta. Eivissa, Menorca, Artà, Palma i Alcúdia i Tramuntana Nord. I el 9,5% restant corresponent a Formentera i a Tramuntana Sud es manté en situació de normalitat. Aquest mes d'agost es preveu que les reserves hídriques continuïn baixant seguint la tendència descendent pròpia del període estival.
I parlem ara de més assumptes, concretament d'infraestructures, perquè al setembre començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua que es troba al costat de la carretera de l'aeroport, una actuació que ajudarà a drenar l'aigua amb més eficàcia. S'hi invertiran 3 milions d'euros en total i recordem que l'any passat aquesta via va ser un dels punts més afectats per les danes a les Pitiüses.
Sí, la carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern balear està treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua en aquest punt. Escoltam José Luis Mateo, conseller balear de Territori.
La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal cerca de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes del setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Griver, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, regidora de Medi Ambient a Sant Josep.
Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'embornals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
Para poder tener a punto los embornales y limpiarlo todo.
Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. El d'Eivissa farà neta ja la part del torrent de Sallavanera a l'altura de l'edifici Brissol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge de l'avinguda 8 d'agost.
I canviem ara d'assumpte, ni ves per la mare del Mercat Nou de Vila, perquè l'alcalde Rafa Triguero assegura que el debat sobre la seva ubicació està tancat, és a dir, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, tot i la creació de la plataforma, no el canvi d'ubicació del Mercat Nou.
Sí, l'alcalde Rafa Triguero diu que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està tancat, però que revisaran les 146 al·legacions que han rebut.
Debat de mantenir aquesta edificació allí on està, és un debat jo crec que ja està vençut. Es revisaran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs sense cap dubte es plasmarà.
A més, ja descarten reobrir l'aparcament del Mercat Nou actual per un tema de costos. On hi ha el mercat actual està previst crear una gran zona verda que enllaci amb el Parc de la Pau. El nou mercat es construirà a les antigues pistes esportives i el camp de tennis que estan de vora d'aquest parc. Escoltam alguns veïns.
Aquesta macroobra, perquè no l'entenc i no la veig mai que necessària. Es podria reformar aquesta instal·lació que ja tenim aquí muntada i no haver de desaprofitar el que tenim.
Jo crec que si els veïns quieren que se quede ahí, pues que le hagan caso a los vecinos. Yo estoy con ellos al 100%.
El proyecto que tienen pensado es una idea maravillosa.
Incluso yo trabajo con eso, ¿no? Con gastronomía y todo. Para mí es muy importante tener un puesto ahí también.
La plataforma veïnal alega que un dels edificis contigus al solar on es vol construir el nou mercat té danys estructurals, un fet que ara l'Ajuntament estudiarà, sentint novament l'alcalde de Vila.
Hi ha tres edificis, no s'ha identificat quin és, però es farà una revisió general a veure si poden estar danyats a nivell d'estructura.
El consistori espera començar les obres el primer semestre de l'any que ve i acabar-les l'any 2030.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, amb un apunt de successos perquè ahir es va produir un accident a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, va ser a l'altura de l'Hipercentro. Un vehicle d'alta gamma conduït per un grup de joves circulava de manera temerària quan va xocar contra un altre vehicle.
Sí, la conductora va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. El trànsit en sentit Sant Antoni es va haver de desviar durant diverses hores en un tram de la carretera pel vial lateral mentre retiraven els cotxes que van quedar molt malmesos implicats en el sinistre que ara s'investiga.
Idò, companya, després t'escoltant, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12:11. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i mentrestant anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar la nostra tertúlia en xancletes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Tertúlia, en xancletes.
Doncs 12:14 en aquest moment exacte. Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I ja sabeu que és dilluns, a aquesta hora, també durant el mes d'agost, parlam de l'actualitat de les nostres illes, però ho fem amb un codi de vestuari diferent en el que fem servir durant la temporada regular, on ja sabeu que aquí s'exigeix que vengueu d'etiqueta i ho pot donar fe. N'Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Jo sempre trec el no nou cada vegada que he de venir aquí.
Exacte. Doctora en Ciències Biològiques i aquí venint amb un outfit d'estiuenc total,
És que jo crec que si no venim amb aquest outfit, senzillament no arribaríem a la porta.
No arribaríeu, això és veritat. També vestits perfectament per aquesta tertúlia en xancletes, tenim en Samuel Daza, tècnic de prevenció de riscos del sindicat UGT. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el periodista i docent Isaac Baquer. Molt bon dia.
Molt bon dia. En banyador, que hem vingut avui.
En banyador, bueno, jo no ho volia dir, però ja que estem a la ràdio, si vosaltres voleu desvetllar aquests detalls, jo no seré qui us impedeixi explicar com veniu vestits i ja que la gent s'imagini el que volia.
Uh-huh.
Exacte. Jo ja arribo un moment en què vull parar de parlar de l'eclipsi, així que avui, donant per finalitzat aquest assumpte, per favor, no puc més jo ja de l'eclipsi, però clar, jo és que no havia pogut parlar amb altres des del passat dimecres, així que us ho haig de preguntar, la pregunta és òbvia. Vau veure l'eclipsi? Vau tenir algun nebulat que us fes aquí seguits? Vau decidir no veure-lo per un tema energètic? I també, evidentment, que és la pregunta seriosa, quina valoració feis del dispositiu de seguretat que es va desplegar i que, afortunadament, no va tenir cap incidència. A veure, qui està més, qui veig jo més eclipsat per aquest fenomen? Crec que és n'Antònia Maria Siré.
Uf, no.
No?
No, eclipsada,
no. A veure, explica'm.
No. Bé, com que ja sabia davant mà...
És bé, a més, tu t'havies preparat un munt.
Jo feia mesos que sabia el que faria, perquè crec que és un esdeveniment que, de la mateixa manera que m'agrada anar a veure els ametllers quan floreixen, me va agradar molt anar a veure l'eclipsi. El que passa és que els ametllers no hi vaig quan hi ha 300 persones i a veure l'eclipsi també vaig procurar buscar un lloc que pensava no hi hauria gaire gent. Em vaig equivocar.
La realitat va ser...
Oh, mira, jo crec que hi havia certa gent absolutament per tots els racons que vulguem inventar. Gent, n'hi ha sempre i n'hi ha amb excedents. Vaig anar a la zona d'Esplà de Corona, a ses Voltregat, pensant que la gent deixaria el cotxe a Corona i aniríem caminant fins a ses Voltregat. Uh-huh. Gran sorpresa. Sempre hi ha un centenar de tanoques que volen arribar en el darrer lloc en su cotxe. Es va muntar un taco. Jo vaig anar caminant, evidentment. Llavors valoraré l'eclipsi. Però ara valoraré en aquesta gent que arriba en el cotxe i vol veure les coses des de el mateix asiento del cotxe. Uh-huh. Clar, hi va haver pues, més d'un centenar de cotxes que es varen quedar-se absolutament col·lapsats perquè uns venien des de Cala Salades, altres venien des de Corona, hi havia cotxes aparcats en els dos costats i allà es va muntar un taco que no vulgueu saber. Bé, no em van fer mica de llàstima. Varen estar allà hores, no sé quantes, allà ells. Haguessin anat caminant, que és el que tocava. Una vegada dit això, crec que es varen passar de frenada en tot el dispositiu que varen fer. I jo crec que s'ha d'informar de les coses, però una vegada que s'ha informat, no hi importa que mos acompanyin de la maneta d'aquesta manera, total, perquè després tothom faci el que li dona la gana i es munten aquests atascos que realment es varen muntar. Bastava en recomanar que la gent deixés els cotxes en els pàrquings autoritzats. I llavors que cadascú anés caminant fins allà on volgués, d'acord? I ara l'eclipsi.
A veure, va, arribem en el moment.
Arribem en el moment culminant. Allò realment em va agradar moltíssim. Em va agradar moltíssim perquè, a més, diguem-ne, sé el que significa des del punt de vista de que es creuen aquestes trajectòries astrals. És una cosa màgica, ens ho sentim que la ciència ja ho té molt explicat, però aquell sentiment màgic que tens quan ho veus realment em va deixar amb una satisfacció considerable. Em va agradar moltíssim aquella llum com de brillants que es va fer en el moment de l'eclipse total. Només de pensar-hi és que encara se me posen els pèls de punta, perquè va ser una llum preciosa, una llum de plata que enveïa tot sense cebre aquella llum que presagiava, però era realment preciós. I llavors, el que també me va agradar molt va ser el moment en què el sol semi-eclipsat es va esfondrar dins la mà. Primer semblava una vela d'una nau vikinga, ja venen els pirates, que a més es podia veure sense ses ulleres en aquell moment, perquè evidentment ja hi havia uns núvols que feien que l'atmosfera mateixa filtrés aquell impacte. Per tant, sa visió va ser realment extraordinària. I aquella vela de pirates que pareixia que venien cap a naltros es va anar convertint en una aleta de tauró, fins que finalment va desaparèixer. És la posta de sol més hermosa que he vist en ma vida, i ja en tinc molts d'anys.
N'has vist alguna?
N'he vist alguna.
De polida.
I aquesta va ser la meva experiència. He de dir-te una mala notícia. L'any que ve tornem a tenir una altra.
Sí, amb agost, a més, també.
Sí, també. No el veurem a Eivissa, mos salvam, però aquesta gent que va buscant eclipses ja està fent viatges per anar-lo a veure. O sigui que tornem a tenir altra vegada un festorro que bueno,
aquí estarem tranquil·lets.
Sí, aquí estarem tranquil·lets. Per tant, no importa fer res especial.
Samuel Isaac, a veure, sí, després d'aquest relat, us toca a valtros,
eh? Jo m'he sentit interpel·lat.
A veure, Isaac, dir, perquè endavant.
Jo l'any que ve intentaré veure l'eclipse, però he de dir que també, perquè per casualitats de la vida, sóc a prop. Jo normalment faig les vacacions a Cartagena, que és d'on és la meva dona, i tenim el Maria a prop, normalment hi anem una setmana i just pues, prepararem intentar estar allà.
Home, clar.
Però bueno, perquè ja normalment hi anem. I bueno, des de logo, jo vull anar-hi després de veure l'eclipse d'aquest any, perquè és veritat, el que deien Antònia Maria, és un record, jo crec que me quedarà per tota la vida. Mm. Serà una cosa que jo crec que contaré en el meu, bueno, el meu fill ja ho ha vist, però en els meus nets, gent jove que no ho hagi vist, perquè és un espectacle d'altre món. És una cosa, és com si te sentissis realment en altre planeta, veure allò, però jo va ser realment estar en un altre planeta, dir, això és una cosa màgica. Sí. I bueno, jo vaig veure, vaig tenir la sort de que, bueno, em varen convidar a anar en un vaixell, bueno, vaig tenir jo...
Les cares aquí,
bueno,
a
l'estudi... Sí, ja m'estan tirant pedres, però bueno... Quan te surt una oportunitat, doncs pues, escolta... Bueno, pues,
s'ha de dir que sí.
Sí. Vàrem just, a més, per la zona on érem, pensàvem que no ho veuríem, i mira, dic, bueno, pues, què hi farem? Pues, just va aparèixer 2 minuts abans el sol per darrere dels núvols, com una visió allà espectacular, i bueno, i d'allò que deien Antònia Maria, de la gent, allò me va sorprendre, perquè érem pujant Sant Antoni cap amunt, uh-huh, a una zona que era, pareixia que no hi havia res. En el moment que estava acabant l'eclipse, va ser com quan estàs a Sant Antoni i veuen la posta de sol i tota la gent es posa com foques allà a aplaudir i a cridar. De totes bandes dic, on és la gent? Hi havia gent per tota la costa. Era una cosa que dic jo, com pot ser? I, a veure, jo vaig tenir aquesta casualitat de veure-ho així i també he de dir que jo pensant-ho, bueno, de fet, la meva dona a Múrcia, on es veia parcialment, ella havia pensat potser anar aquí, potser anar allà. Okay. Ella és a Cartagena encara. Ens vàrem de compte 2 tardes abans de que es veia des de sa cuina.
Fantàstic.
I es vàrem quedar a casa, clar, a sa cuina, vent-ho, perquè sol pràcticament es veu... Jo aquí a Eivissa no tinc la sort de veure des de casa la posta de sol, però escolta, si hagués tingut la sort, segurament m'hagués plantejat seure al balcó amb una beguda i veure-la allà i ja està.
I
ja està.
Sí, la veritat és que ha estat molt bon pla. Però no, sí, està malament tampoc és que vas
No. El meu el vaig disfrutar i, bueno, pues no sento cap culpa.
No. Samuel Daza.
Jo sí que sent culpa perquè crec que inevitablement destruiré aquesta atmosfera tan polida que han construït Antonia Nisac i és que no sóc capaç de mantenir el to. Demano perdó. Jo el vaig veure de manera molt tangencial. O sigui, sí que és cert que també ho vaig viure. O sigui, jo m'agrada molt la ciència-ficció des de sempre, des de molt petit, i és veritat que aquesta sensació d'estar visquent com una cosa ahí, pues, una mica... Sí, bueno, una experiència subjectiva, no?, de ciència-ficció, pues, sí que em va fer pensar i bueno, ho vaig gaudir, no? Dit això, i per això demano perdó per destruir aquesta atmosfera tan interessant, quasi em va cridar més l'atenció, em va fer pensar més com a Eivissa, efectivament, una altra vegada, no? S'aprofita qualsevol esdeveniment, pues, per fer ahí un tinglado, no? I fer com festes o esdeveniments previo pago, evidentment. I com també prolifera una sèrie de discursos màgics o energètics o de diferents índoles, juntament amb aquesta cosa, no?, que ha estat un debat sobre l'eclipse, de si tothom fa X és perquè ets un borrego, i si no ho fas, no?, ets com una persona lliure i crítica. Igual són moltes persones a la mateixa vegada, no?, dient, no, jo no sóc com tothom, no? Uh-huh. És com es donen de forma paral·lela, pues, comportaments que dius, bueno, igual no és millor ni pitjor fer una cosa, o sea, que fa molta gent, o tot el contrari, no ets més crític per no fer el que fa tothom, sinó que simplement, pues, bueno, hi ha una sèrie un esdeveniment històric, per què no voler-ho, o per què no voler-ho, si no pots o no vols, o, bueno, no? Que de vegades aquesta cosa de diferenciar-se, que és molt d'aquests temps, no és tan necessària ni és tan especial, de vegades, no? Que l'especial moltes vegades és més l'experiència subjectiva que tens d'un esdeveniment X, uh-huh, i aquesta manera de, pues, de viure l'experiència, pues, de vegades és més valuosa, no?, per la cosa subjectiva, no? No és per si la fa molta gent o la fa poca gent.
Totalment, sí, sí. Això passa també en altres àmbits, en la música, en qualsevol cosa que ens puguem imaginar, això de...
Jo vull agafar una mica la idea aquesta que has agafat tu, que de tot en fèiem un tinglado.
M'agrada.
I m'un anam a la pedrera. A veure, una cosa és veure un fenomen natural, un fenomen que, a més, és gratuït, i l'altre és d'això fer-ne un tinglado. I ja no m'agrada que de repent haguem descobert que la posta de sol, que és un espectacle natural, gratuït i per tothom, no hi ha res més transversal que poder veure una posta de sol, s'hagi convertit en un article de luxe a Eivissa. Bé, i doncs resulta que l'eclipse a Eivissa també l'han convertit en un article de luxe. Però, clar, això és simplement perquè les administracions, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Antoni, els hi ha fet el que en castellà en diuen el caldo gordo. A veure, llavors ja parlarem de l'Ajuntament de Sant Antoni. Però aquesta festa egípcia que es va fer a la pedrera té que veure en l'eclipse el mateix que té que veure les festes Flower Power amb sus ametllers florits o en la primavera de roselles i bolets que tenim en els camps d'Eivissa. És a dir, res, absolutament res. Agafen una cosa, se l'apropien i a partir d'aquí en fan un article de luxe. Jo crec que s'ha de diferenciar molt bé les dues coses. Efectivament, Eivissa té una particularitat de que de tot hi ha sempre algú que... A veure, no vull que ningú pensi que som xenòfoba, però justament són empreses de fora, ses que van, venen, mos munten es gran tinglado, treuen un benefici que jo no sé quin benefici pot haver-hi darrere de sa festa de sa pedrera, perquè si són capaços de fer una donació de 40-50 mil euros, a veure, això no és barat, i resulta que una cosa que tindria que haver set absolutament transversal perquè tothom gaudís de un esdeveniment, que efectivament és únic, s'hagi convertit en un article de luxe per mega rics i en aforo restringit. Això sí que per aquí no hi passo. Això no té nom.
Val, clar, ja en Esperança Marí, amb aquesta vocació que té de davantera centre, m'ha posat el segon tema que teníem avui previst, així m'ha passat la pilota llesta per fer gol.
Jo és que, a més, això que deia, tenim la pedrera, però no s'ha parlat tant d'aquest esdeveniment que també es va fer a la platja de Sant Antoni. Mm-hmm. Que, bueno, just nosaltres vàrem sortir del port de Sant Antoni i jo he de dir que la gent que estava pagant, crec que eren 70 euros per entrar a un trosset de platja que es va privatitzar i que A més, sincerament, no crec que estiguessin còmodes, perquè quan vàrem sortir allà a les 6 de la tarda, allà dava un sol de justícia. I estaven tots allà, colzo amb colzo, no sé si ballant o intentant moure's, no tenien sortida a la platja, perquè estava tot ballat, però no entenc aquest ús privatiu d'espais públics, com és una platja, per exemple, i que, o sa pedrera, i que bueno, pues estiguin utilitzats per aquest show que sincerament, crec que no fa bo per la imatge d'Eivissa, o almenys per la imatge que volem molts eivissencs. Jo, la part de sa pedrera, pues, hombre, té moltes més derivades, això de la piscina que varen fer, que tingui més o menys aigua. Fer una piscina per una tarda i després aquella aigua, pues, Déu sabrà d'on s'ha tret aquesta aigua. És que hi ha moltes coses que l'Ajuntament de Sant Antoni hauria d'explicar. I que l'Ajuntament de Sant Antoni ara posi el crit en el cel amb un projecte que hauria de conèixer. Tu no pots... I si no el coneixes, com és que no el coneixes? Com és que no coneixes una festa que has autoritzat tu, de la que has de tenir tota la informació? Jo sincerament, no sé, vull dir, o estàs dient mentides o no estàs fent bé la teva feina. I les dues coses, pues, diuen de l'administració.
O incompetents o implicats en el negoci. Una de dos.
Jo no ho sé, però les dues maneres... es retracta l'administració de Sant Antoni.
Totalment.
Heu posat això damunt la taula, aquesta festa a sa pedrera de Can Coix, per la gent que acabi d'aterrar i no sàpiga que va sa història, una festa temàtica egípcia, just el dia després d'aquest eclipsi, per la qual els organitzadors van omplir un llac artificial amb unes 170 tones d'aigua, que tenint en compte la situació hídrica que també comentàvem en titulars, doncs realment es fa molt difícil valorar això sense caure amb l'insult. Samuel Daza.
És que a més, o sea, amb quina legitimitat després fas una sèrie de polítiques o fas una sèrie de discursos sobre sostenibilitat o responsabilitat o activitats verdes o com es vulgui dir, no? Al final fem servir una sèrie d'etiquetes que no són més que significants buits en el sentit de que qualsevol cosa ja pot ser sostenible, que després en la pràctica es farà el que sigui. A més, aquest argument de, bueno, s'ha autoritzat pel seu caràcter solidari, o bueno, per a aquestes entitats o empreses, 40.000, 50.000 euros, o sigui, és que no és solidari, és un xantatge. Solidari és no fer i no autoritzar una sèrie d'activitats en un territori que pateix justament de manca d'aigua i en el que justament tenim un problema de sostenibilitat de model econòmic, turístic, etc., territorial, i el que seria realment solidari és no fer aquesta sèrie de coses. També demostra que, efectivament, per a aquestes empreses de fora, Eivissa és un llençol en blanc en el que es pot fer i reproduir qualsevol cosa. És una, és un simulacre constant de qualsevol tipus de producció i el dia que Eivissa no sigui, bueno, pues, l'escenari o el llençol, ho farà en un altre lloc, no? I amb això, quin tipus de solidaritat es pot construir amb empreses que estan tan desubicades i tan desarrelades de la problemàtica i de l'experiència real del que és Eivissa i del model que tenim aquí.
Jo vull fer un apunt, perquè em sembla vergonyós que posin a Càritas de tapadera. Francament, Càritas té molts d'esponsos. Hi ha molta gent que fa donacions a Càritas. La meva família mateixa, jo sé que cada any, perquè hi ha anat jo en su sobre, a donar un sobre per Nadal per Càritas. Vull demanar que Càritas no accepti aquest regal. I si no, que seus donants deixin de dur-s'hi a sobre per Nadal. Perquè és una vergonya que m'ho posin aquesta tapadera, aquesta excusa d'haver donat un donatiu a Càritas, quan Càritas a Eivissa té moltes persones implicades, moltes persones realment solidàries en la seva causa, sense haver d'anar a buscar aquests festorros que de solidari no tenen res i que, a més, és realment exponent d'una amoralitat que no crec que Càritas estigui alineat amb aquest estil de vida que implica aquests festorros per mega rics.
Jo no ho sé si diria de que Càritas torni... Càritas té unes necessitats econòmiques. Jo no, suposo que per ells és complicat, quan ells tenen tanta feina, tornar a aquests sous. Però és veritat que aquesta és una manera de blanquejar un esdeveniment que lògicament, vull dir, aquesta donació té tots els beneficis ja per si mateixa. Ja té una fiscalitat que segurament podrà beneficiar-se. Ja té una publicitat de la que ja es beneficia. És una manera de donar color, de fer polit una cosa que ja sap que provocaria tot aquest escàndol, que provocaria aquesta situació, que ara mateix el propi ajuntament pues estigui retractant-se i dient no, nosaltres ho deixàvem, però això no ho deixàvem. Ajuntament de Sant Antoni, vull dir, hi ha coses que es poden permetre als espais públics i coses que no, i això és política també, perquè es pot dir que no. Perfectament es podia haver dit, no poden fer vostès aquest esdeveniment aquí. I la casualitat també de que aquests dos esdeveniments dels que hem parlat siguin a Sant Antoni. Hi ha cents de postals aquí a Eivissa, cents d'espais on es podria haver fet i ajuntaments a qui es podria haver demanat. Justament on han set aquests.
I molts de llocs, moltes discoteques per fer festes. Sí. Per què necessitem obrir més espais per fer més festa, més música, més discoteca?
Samuel.
Sí, no, i m'agrada, i agafo també el comentari d'Isaac, no? Al final, els ajuntaments tenen ordenances i tenen, és qui permet el que s'ha de fer. El dret administratiu funciona de tal manera que només pots fer allò que pots fer. No, tu fas, i si és il·legal, ja després tu... No, només està permès fer el que es pot fer. I en aquest cas, l'Ajuntament tenia tota la competència i, a més, podrien aprovar ordenances amb les quals, segons quin tipus d'activitats, efectivament, i d'esdeveniments, no es podrien fer. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Antoni no està volent fer política i no està volent governar tal com el sentit general de la població de Sant Antoni crec que recolzaria.
Clar, és que hem mencionat a l'Ajuntament de Sant Antoni i volia destacar això, que pràcticament va cedir de manera gratuïta aquest espai. Perquè
els dos espais.
Sí, els dos, exacte, però ara parlàvem d'aquest de la Pedrera de Can Coix. I parlàveu, no?, de què és el que pot passar. L'Ajuntament diu que a la memòria descriptiva presentada pels organitzadors no apareixia cap menció expressa a la instal·lació d'aquest llac artificial, ni les seves dimensions, ni la quantitat d'aigua que estava previst fer servir per la seva creació, però, evidentment, després, veient aquest impacte, aquesta onada d'indignació, diu que ho considera injustificable.
Però a veure, és tan senzill com anar a fer una inspecció, si has cedit un espai, fas una inspecció, com quan fas una festa, una verbena, fas una inspecció, i quan veus allò, ho clausures, ho tanques i s'ha acabat. O és que l'Ajuntament de Sant Antoni és tan incompetent que ni siquiera sap quins permisos dona i després no va a inspeccionar els permisos que ha donat?
Clar, Samuel.
No, és que en aquest cas ha estat completament incompetent i, bueno, i a més que saben com funciona, Vull dir, al final, bueno, pues com és solidari, fas la vista gorda, que jo crec que n'hi ha molt d'això, sí. I molta d'aquesta justificació, entenent que després l'opinió pública igual passava per dalt, no?
Sí.
El que realment ha set després, no? I igual no, bueno, sabien que hi hauria algun impacte, però no han previst, pues, que...
Jo, a més, és que quan ha sortit una informació periodística 4 dies abans que ja parlava d'aquesta piscina, escolta, no crec que hagin vist un document secret o específic diferent del que tenia ja l'Ajuntament. I després, el tema de les taxes d'ocupació, jo no he consultat, que era una cosa que volia mirar i se m'ha anat al cap, però no sé quant costa altres municipis, però em sembla que podeu utilitzar de manera privativa un espai natural públic d'un municipi en aquests costos. I a més, això, de manera privativa, no és un concert que facis obert, no és, que també podríem parlar de la conveniència o no de fer-ho, però és una festa privada, és com si jo faig el meu aniversari allà.
Privada i molt elitista.
Sí. Clar, és que això, aquest ús hauria de repercutir a les arques municipals. Perquè és la utilització privativa d'un espai públic, obert a tots. Si tu tens el privilegi de poder utilitzar-lo per tu, has de pagar aquest ús, d'alguna manera. Aleshores, a lo millor Sant Antoni s'ha de plantejar com té tota aquesta normativa. A lo millor passen certes coses en aquest municipi perquè no s'ha plantejat una renovació d'aquesta normativa, que potser si és altres municipis, ja dic que ho desconec. Però... clar, crida l'atenció a aquesta situació.
Jo també em pregunto quina taxa podria compensar un ús d'aquest tipus de l'espai, que efectivament... Pues...
Això és el que dic, però també és veritat que tots els espais públics tenen una taxa d'utilització es paga per poder, igual que es paga per poder fer cinema a un lloc d'una ciutat, i és viable. Però s'ha de valorar què costa. Què costa tallar per tots els veïns un matí, un carrer per fer una gravació? Costa diners. A Eivissa es paga, no sé ara mateix la quantitat, però costa molts més sous que el que s'ha pagat per aquesta utilització de 3 setmanes, recordem, que entre que la preparació i el desmantelatge d'aquest espai han set 3 setmanes d'estar allà ocupant un espai, sense que ningú pugui utilitzar-lo, sense que ningú hi pugui anar. Plantegem-nos què estem obtenint com a ciutadans per aquest espai que és nostre.
Exacte. Antònia, Maria, alguna cosa més?
No, jo crec que ho hem dit tot bastant clar.
Val. Idò ara, enmig d'aquestes jornades així on no refresca ni a la nit, que ho hem parlat amb Antònia Maria, perquè no refresca, sé que és difícil ara mateix pensar en una jornada de pluja, però arribarà a ploure, espero que en algun moment, i ho dèiem també en titulars ara, però... quan arribin les pluges, que a més, vistes a temperatura de la mà, podrien arribar a ser intenses, això, tradicionalment, nosaltres que som eivissencs, crec que des de que tenim ús de raó, quan plou així amb ganes i amb força, hi ha certes àrees que s'inunden. Ara, més recentment, un dels punts que també s'inunda tradicionalment és aquesta autovia de l'aeroport, i el govern s'ha marcat com a objectiu començar a solucionar aquest problema amb l'ampliació de la bassa de recollida d'aigua, invertirà 3 milions d'euros en aquesta actuació, que ha de començar en el mes de setembre. Antònia Maria.
A veure, el que malament comença, malament acaba. La carretera de Sant Antoni, de l'aeroport, sí, Sant Antoni, Vila, aeroport.
He dit l'aeroport, jo,
sí,
veritat.
Sí, aeroport. Val. Està mal dissenyada de bon començament. No sé per quin motiu es va fer una trinxera per baix desnivell de la mà. Simplement, això és un disseny nefast, ja de bon començament. I quan una cosa comença malament, continua malament i acaba malament. 3 milions d'euros. Si hi hagués hagut un petit canvi de disseny, segurament la carretera hauria estat més barata que no amb aquesta trinxera, i aquests 3 milions no serien necessaris fer aquesta inversió. Començant aquí. Bé, una vegada que tenim una trinxera de carretera que està per baix del nivell freàtic, record que allí hi ha un sistema de drenatge que funciona 24 hores, 365 dies l'any. És a dir, que quan plou, simplement ha de drenar més aigua, però que quan no plou, està drenant contínuament. Per tant, aquí la gent no ho sap, però això és un dispendi de sous continu i d'aigua freàtica contínua, que es té que anar drenant d'aquesta trinxera. Ara resulta que la trinxera no és suficientment grossa perquè, clar, estava pensada per un ús, diguem-ne, regular i distribuir les pluges de tot l'any cada dia que plogui un raig, però a Eivissa això no és així. Quan plou, plou tot, i llavors tant tots anys que no plou. Per tant, està clar que tenim que tenir una bassa de recollida d'aigua extraordinàriament més grossa. Bé, molt bé. Ara invertirem 3 milions d'euros per fer aquesta bassa. I tota aquesta aigua, on anirà a parar una vegada que la tinguem plena? Perquè s'omplirà el dia que plogui. Fixeu-vos, som una illa en la que per una banda mos falta aigua i per l'altra mos sobra. És a dir, som una illa amb unes restriccions d'aigua extraordinàries, tothom parla de fer una quarta dessaladora, perquè ja resulta que estem amb una primera, una segona i una tercera dessaladora per donar aigua en aquesta illa, mos falta aigua per tot arreu, però llavors, per altra banda, resulta que mos sobren unes enormes cabals d'aigua que no sabem a què fer-ne amb aquesta aigua. La meva pregunta és, quan hi haurà un responsable que senzillament es pari a pensar com gestionar tot el cicle de l'aigua en aquesta illa? Perquè comença a ser realment escandalós que quan plou se mos inunda, quan no plou tenim sequera. Aigua en tenim pels hotels, però no en tenim pels ciutadans. Ja no parlo de l'agricultura. I de passo resulta que les carreteres estan fetes per davall del nivell freàtic i contínuament se mos inunden. Crec que no hi pot haver-hi més desgavell en les aigües que aquest. I encara no he parlat de quan les aigües negres s'ajunten en les aigües de pluja.
Encara no hem arribat en aquest
encara no hem arribat.
La gestió de l'aigua és sempre una feina pendent i és quan vas veient coses, quan algun expert t'explica coses, et dus les mans al cap directament. Ja no només hi ha aquest espai, l'accés a Blancadona, per exemple, aquest no el repararan, però quan plogui serà igual, es convertirà en un llac i com li agafi algun que ja ha passat amb el cotxe allà baix, a veure com surt o a veure si... Bueno, esperem que mai passi una desgràcia. Però està molt mal feta aquesta illa pensant en aquest tipus de pluges. I el que deia en Antònia Maria és cert, estem gestionant l'aigua com si fos un problema i és una necessitat. Jo recordo a polítics d'Eivissa parlant temps fa de com poder gestionar tota aquesta aigua que cau de pluja, que ens inunda els carrers i que se'n va a la mar. Per què no es pot infiltrar dins la terra, per exemple, d'alguna manera? Per què no es pot aprofitar d'alguna manera, tenint en compte la manca d'aigua que tenim en aquesta illa? I després hi ha el tema de com s'han fet les infraestructures sense pensar en una cosa que tota la vida s'havia sabut i que tota la vida s'havia tingut en compte. Hi ha uns camins per l'aigua. I sempre s'han tingut en compte i ara hi ha hagut un punt que no, que s'han deixat perquè, bueno, va bé poder construir on sigui, va bé passar les infraestructures per on sigui sense pensar. Clar, quan ens trobem en una situació de repent que amb el canvi climàtic ha provocat o està provocant aquestes pluges, ja eren normals, però ara s'estan tornant cada vegada més freqüents, s'estan tornant cada vegada més, tenen més volum, i bueno, arribarà un punt, aquestes pluges que es preveien a 500 anys, a 1.000 anys, que siguin cada 20 o cada 50 i que, bueno, pues, provoquin alguna desgràcia en algun moment. S'hauria de fer una revisió de tot això i, bueno, el que deia, fa falta un pla, fa falta algú que realment s'assegui a pensar en totes aquestes coses perquè aquesta illa és un desgavell en aquest tema. I s'ha d'actuar, sense cap dubte.
Moltíssimes gràcies, Samuel Dan.
Sí, jo no vull repetir molt, però efectivament és una cosa que s'havia de fer. Efectivament, és un tram que, com hem vist, que es pot inundar. Persones en una situació extrema, amb mobilitat reduïda, pues, podrien quedar atrapades i podrien, pues, lamentar. Bueno, com ja hem vist, efectivament, per efecte de, bueno, dels fenòmens atmosfèrics del Mediterrani, amb l'origen de l'escalfament del mar Mediterrani, no? que això està ahí. Efectivament, és una cosa que no es va planificar, no es va dissenyar com tocava, jo no entraré en la part tècnica perquè no ho podria discutir, però efectivament, perquè les coses s'han fet com s'han fet, supos que empresa o perquè tenien que connectar una sèrie de zones per altres necessitats, i no s'ha prioritzat efectivament la seguretat o bueno, pues, l'estabilitat a mig llarg termini d'una sèrie d'infraestructures, i és una cosa que, bueno, que ja arriba tard com sempre, com molt bé ha dit n'Antònia, pues, el que comença malament, pues, acaba malament, i és una cosa que ja està triguen molt a fer.
A tot això, vull comentar, bueno, quan he escoltat els regidors d'Eivissa i de Sant Antoni, he dit, ja era hora. Vull dir, és una cosa que jo ja escoltava gent parlar i ho he pensat moltes vegades. Per què no es fa aquesta neteja d'embornals abans? Per què no es planifica? Per què no es preveu que cauran pluges? Quan cauran? I ho saps. Bueno, per fi s'té una previsió i això pues, bueno, també s'ha de dir i s'ha d'aplaudir quan l'administració per fi pensa amb una mica d'antelació i amb una mica de planificació.
Vull fer un apunt en tot això, amb aquesta neteja, no d'embornals que s'han de netejar tots, sinó la neteja de torrents.
Val.
Anem a veure. L'aigua agafa velocitat quan la llera d'un torrent està hormigonada. L'aigua agafa velocitat quan passa per dins de les clavegueres, que són clavegueres que tenen en terra pues, o bé hormigonat, o bé d'uralita, és a dir, de material. Però l'aigua no agafa aquesta velocitat i, per tant, tendeix a infiltrar-se i a fer menys mal quan passa per zones naturals en les quals en terra té rugositats, té roques, té vegetació, sobretot vegetació. Perquè molta gent veu que quan hi ha una inundació, allà a la platja hi ha canyes i ràpidament es diu el que és, diguem-ne, com a la primera pantalla. Ah, és que les canyes han fet de presa i finalment per això s'ha inundat i fixeu-vos si han fet de presa les canyes que les tenim aquí a la platja. No, això no funciona així. És a dir, els torrents s'han de deixar amb vegetació el més natural possible i sobretot amb aquella vegetació de vorera, el que se'n diu el bosc de ribera, que el bosc de ribera no vol dir que hi hagi arbres atapeïts, vol dir que hi ha plantes adequades a la ribera d'un riu o d'un torrent, amb baladres i en clematis i joncs i tota aquesta sèrie de vegetació, perquè aquesta vegetació permet que l'aigua es vagi infiltrant i tingui un règim més laminat. En el moment en què nosaltres hormigonam, és a dir, feim net un torrent, tallam tota la vegetació i l'hormigonam, com passa a Puigdenvalls, què passa? Que de Puigdenvalls hasta la seva desembocadura a través de la Llavanera es passeig marítim, l'aigua agafa una velocitat tremenda i allò sí que ja és una avalanxa d'aigua. Per tant, no mos quedem amb aquesta primera pantalla de fer net vol dir tallar vegetació, perquè és tot el contrari. Si volem un règim més pausat, el que hem de fer és afavorir que hi hagi vegetació de ribera a tots els nostres torrents.
Està molt bé fer aquest apunt, perquè si no podem, des del desconeixement, pensar que l'òptim seria això, deixar-los nets de qualsevol tipus de planta.
Exacte, s'han de fer net de caixes, de cartons...
S'ha de gestionar.
De neveres que estan allà tirades, de palets...
Tubs d'un enrecordat d'aquell supertub que va aparèixer.
Efectivament. Però la vegetació el que fa és permetre que a través de les arrels l'aigua es vagi infiltrant. I, per tant, passen dues coses. Una, alimenta els nostres aqüífers, que falta mos fa. Dos, aquesta aigua ja no corre per superfície. I, per tant, menys aigua que arriba a la desembocadura.
Exacte. Alguna cosa més d'aquest assumpte? I d'on mos quedarà pendent per la pròxima, per quan vosaltres vulgueu parlar d'aquesta ubicació del Mercat Nou, que també té a tots els veïns bastant en peu de, no sé si de guerra, però realment també en parlarem, jo crec, del Mercat Nou, perquè també amb els terminis que està donant l'Ajuntament crec que ens donarà per seguir parlar-ne. Així que si voleu fer un petit apunt sobre aquest tema, serà petit, però almenys podem mencionar-lo per si us l'havíeu llegit amb carinyo.
És un tema del que parlarem, sens dubte, sí. I bueno, és un exemple més d'aquesta intenció de l'Ajuntament, a vegades una mica incomprensible, de canviar projectes que ja existien per posar-se en contra de la població, que ja estava d'acord amb un projecte que ja hi era i que ja era beneficiós. No sé, jo sincerament entenc els veïns i sobretot entenc que estiguin en aquest peu de guerra, una part d'ells, sobretot quan tu ja estaves d'acord amb algo que existia i arriba una nova administració, que dins de la mateixa administració, recordem que segueix sent l'Ajuntament, decideix canviar tot. a vegades jo crec que els nous polítics que entren a gestionar haurien de tenir en compte que la institució és permanent i que hi ha coses que bueno, pues, has de mantenir, t'has de menjar, sobretot quan ja estan bé.
Exacte. Antònia, Maria i Samuel, haureu de ser molt breus.
Aquí n'hi ha dos models de gestió molt clars, això en ciència política és molt evident. Pots gestionar de dalt a baix o pots gestionar de baix a dalt. En aquest cas, no, l'enfocament de l'Ajuntament ha estat completament top-down. Molt bé, les associacions veïnals en general d'Eivissa que s'entenen i es reapropien d'una qüestió que són un actor clau en el disseny de les polítiques públiques, i aquí l'Ajuntament, pues, òbviament, haurà de negociar i haurà d'entendre que té un actor, que és la gent que fa vida dins dels barris i que, bueno, que evidentment tindran alguna cosa a dir.
Sí. Antònia, Maria,
mira, Eugeni, crec que diria, recordeu aquell del cruzador màgico? Allí on ara hi tinc una instal·lació verda i posaré un mercat, i allí on ara tinc un mercat i posaré una instal·lació verda. Això és el que pretén fer l'Ajuntament, el cruzador màgico.
Mira, aquest no me'l sabia, Antònia Maria. Idò, moltíssimes gràcies a tots tres, com sempre, per haver participat en aquest debat, aportant tot aquest coneixement i aquestes visions que necessitem per comprendre millor el que passa a les nostres illes. Isaac Baquer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Antònia Maria Siré, un plaer.
Igualment.
Samuel Daza, moltíssimes gràcies, com
gràcies.
Sempre, i fins molt aviat, jo espero. A veure, ja veurem, perquè llavors, quan comencis curs, les coses canvien,
arriba
setembre, sí. Tot canvia, comença amb temporada, en fi, ja ho anirem veient, però avui ha estat un plaer, com sempre. 12:55, fem una aturada per la publicitat, 2 minutets i ja enfilem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa
Por
molta
què?
Calor. És a dir,
tens calor? Posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però,
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Step by step.
L'agenda.
Gonna get to you, girl.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com sempre fem a aquesta hora, donem la benvinguda de nou a la Nieves García Gálvez. Hola, companya.
Bon dia, Laura.
Preparadíssima ja per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, i avui començam a Formentera per veure l'exposició Hi ha un ocell al meu cor, d'en Luke L. Carter.
El Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc acull aquesta mostra de l'artista, que presenta una instal·lació elaborada íntegrament amb cartró i amb la que l'espai es transforma en una particular selva per la qual els visitants podran caminar i interactuar amb les peces. La mostra es va inaugurar dissabte i es podrà visitar fins el proper dilluns, dia 24 d'agost. Avui es pot veure des de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit.
I a Formentera ja sabeu que els dilluns aquest estiu podem anar de mercat i també escoltar música.
Avui podem visitar el Mercat de Sant Francesc des de les 8 de la tarda fins a la mitjanit, el de la Sabina durant tot el dia fins a la una de la matinada i el dels Pujols des de les 7 i fins a la mitjanit també. I la música sonarà a partir de les 10 de la nit a la Sabina amb la proposta els dilluns al Port.
Molt bé, de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Vila per visitar la mostra Fuig al passat, antològica d'en Jan Willy, que arriba, atenció, a la seva última setmana d'exposició.
Sí, la mostra reuneix un total de 49 obres creades per l'artista suís establit a Eivissa. S'exhibeix obra pictòrica de tècniques diverses com punta de llapis i bolígraf, tinta xinesa, aquarela i oli, i també obra literària amb llibres escrits sobre la mitologia illenca. La mostra s'exposa a la nostra sala i es pot visitar aquesta tarda de 5:30 a 8:30 i continuarà oberta, com dèiem, fins aquest dissabte 22 d'agost.
Últims dies, Ido. I acabem a Jesús per veure una altra exposició, en aquest cas Flowering, d'Anna Marian Torres.
Es tracta d'una proposta pictòrica plena de color i expressivitat que convida a descobrir l'univers creatiu de l'artista. S'exposa al Centre Cultural de Jesús fins el 31 d'agost i avui es pot veure de 5:30 a 8 de la tarda.
Molt bé, Nieves, i doncs quedem amb tot això. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el cantant, actor i productor estatunidenc Donnie Wahlberg, que avui fa 57 anys. La seva carrera musical va començar als anys 80 com a membre del grup de pop New Kids on the Block i, a més, dur treballant des d'aleshores, no ha deixat mai de treballar. Avui el felicitem i ens acomiadam amb un dels èxits d'aquesta banda, Step by Step. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà!
IV3 Ràdio. Les notícies de la una.